Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I aquest divendres vam celebrar el Dia de la Dona. Per això volíem avui despertar amb una dona, en aquest cas investigadora, associada de l'Institut de Ciències Marines de Barcelona, i una de les 100 dones seleccionades d'arreu del món per participar a Homeward Bound, una iniciativa que està lluitant per un planeta sostenible i un món igualitari. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna és de Barcelona, està entre Alemanya, Barcelona, però de tant en tant a molts altres llocs del món. Va estudiar física a la Universitat de Barcelona, està doctorada en l'Institut d'Estudis Espacials, després se'n va anar als Estats Units, sí, sí. Ara ens ho explicarà tot ella, on va seguir formant-se i es va formar en física de la Terra. Aquest és un dels motius, Anna, pels que t'han seleccionat dintre d'aquest projecte, no?
Doncs suposo que sí, tot i que està obert a qualsevol tipus de ciència, tecnologia, fins i tot doctors vull dir de medicina, i fins i tot hi ha alguna gent que es dedica més a diplomàcia científica, però hi ha bastanta gent que es dedica a la Terra, evidentment.
De fet, el projecte selecciona 100 dones. Al llarg de 10 anys, començant el 2016, Homeward Bound entrenarà i connectarà 1.000 dones científiques, polítiques i comunicadores de tot el món, 100 a l'any, per tant, en mans d'eminències. És a dir, que fareu aquest projecte per tal de que aprengueu a tenir veu, a que el món us escolti.
Sí, una mica sí, i també per formar una xarxa de dones, perquè normalment en ciència ens trobem bastant soles. Crec que els homes també es troben sols, però el fet de ser dona afegeix un altre nivell de complexitat. I això, trobem que és molt interessant tenir una xarxa de 1.000 dones amb qui pots preguntar-li coses, pots interactuar, pots fer projectes de cara al futur, etcètera.
Tu parlaves abans de que aproximadament un 20% de les grans decisions es prenen dones, un 20%, és a dir, que la resta la prenen homes, un 5% de premis Nobel van a dones, és molt poc, hi ha molt camí per fer i, per tant, tu deies, és que per un planeta sostenible es necessita un món igualitari, també.
Exacte. La gràcia d'aquest projecte és que agafa el problema més gran que tenim avui en dia, que és la crisi de sostenibilitat, agafa un altre problema molt important, que és crisi de lideratge, perquè tenim líders bons, però tenim molts que no creuen en la ciència o que no volen creure en la ciència, que només es fixen en resultats a molt curt termini. I llavors aquest projecte diu, un dels problemes que tenim és que els homes manen en general. I si tinguéssim més dones, les decisions serien ja de per si millor. No perquè les dones siguin millor, sinó perquè hi hauria més diversitat d'opinions, perquè està estudiat que les dones pensen una mica diferent o que enfoquen els resultats de forma diferent. Tenen uns altres virtuts, diguem. I sobretot sabem que, de fet, el 50% de doctorants de ciència són dones. El que passa és que després es perden pel camí per diferents motius.
Un d'ells, per exemple, la maternitat pot ser, no? Tu també ets mare i ja ets conscient de que el fet de ser mare t'allunya moltes vegades del món professional i del món de la ciència perquè no tens prou temps ni prou hores.
Exacte, jo de fet m'he perdut una mica ara els últims 3 anys perquè li he posat moltes menys hores i contenta de ser-ho, però diguem que el meu company això no l'ha afectat gens.
Clar.
I cap problema, eh? Però vull dir, cap problema perquè ha sigut una decisió dels dos, però és que la societat et matxaca, diguem, bueno, és que tu t'has de quedar a casa i si no veus els teus nens 5 hores al dia, mala madre.
Clar.
Que sí, que és veritat, que sí que jo vull estar amb els meus fills. Però vaja, que ens afecta més a les dones, això...
Segur.
Seguríssim.
Sí, sí. I la dona, de fet, entra en un punt de contradicció justament pel que deies, no? Tu ja vols estar amb els teus fills, però clar, també vols la vida professional, ho volem tot, i a vegades tot aquest pes recau sobre nosaltres i ens fa sentir molt malament. És una època molt dura. Sobretot quan som tan petits que tu deies que en tens un d'un any i un altre de 3 anys.
Pues sí.
I ara a sobre t'embranques en aquest projecte que és anar-te'n a l'Antàrtida. Tu deies, en unes dècades, en poques dècades, arribarem al punt de no retorn pel que fa al tenir un planeta sostenible. Encara som a temps per això, no?
Sí, a temps hi som. I bueno, a temps de tornar on estàvem abans, no, perquè ja l'hem destrossat bastant, però tenim temps d'adaptar-nos, de mitigar tant com puguem. Sí, tenim temps, òbviament, però ens hem de posar les piles una mica perquè la ciència i la tecnologia sola no ho solucionaran. Necessitem una mica que posin normes bèsties ara mateix.
Aquest projecte, el Homeward Bound, deies que estava liderat i ideat per una dona.
Sí, és una dona d'Austràlia, Fabienne Danner, que jo no la coneixia, però és bastant coneguda en el món de lideratge, i va tenir aquesta idea de dir, vale, ara hi ha moltes organitzacions i activistes que es preocupen del canvi climàtic, hi ha unes altres que es preocupen de la crisi de lideratge, hi ha unes altres que es preocupen de les dones, i ella una mica va dir, per què no posem tot junt, no? I ara, de fet, ja hi ha més organitzacions que combinen clima i dones, però ella va tenir aquesta visió una mica abans, potser. I, bueno, per això em vaig apuntar jo, perquè vaig dir, vale, em sembla raonable. Posem més dones en posicions de lideratge i només per fer això, doncs potser ja ho solucionarem una miqueta.
Posar més mares per salvar la mare Terra, això és el que diu també el vídeo del projecte.
Doncs sí, perquè de fet les dones està dit que pensen més a llarg termini. Jo no sé si és una cosa biològica o és que les dones avui en dia, tal com som avui en dia, en general pensem més a llarg termini i és justament el que necessitem ara.
I l'Antàrtida simbolitza la fragilitat d'aquest món natural.
Sí, l'Antàrtida es va escollir, perquè és l'únic lloc del món, que no hi ha humans en principi, no, ningú hi viu allà, i ho estan notant molt el canvi climàtic. És més, a la que es fongui tot el gel, que espero que no es fongui, és molt dramàtic. O sigui, l'Antàrtida és com un punt molt important de la Terra.
En aquest cas afectaria també els oceans, i tu t'estàs especialitzant ara en oceans, i ens deies que el paper de l'oceà és estabilitzar aquest canvi climàtic, o sigui, ens estan salvant.
Exacte, sí. Els oceans s'emporten més del 90% de la calor extra que estem rebent per culpa de les emissions de carboni, i això vol dir que s'estan escalfant. Els oceans s'estan escalfant, els primers 2.000 metres s'estan escalfant una dècima de grau, que sembla que és poquet, però clar, això vol dir que els corrents es modifiquen, el gel de l'Antàrtida es pot començar a fondre per sota, o sigui, el mar fon, el gel, els peixos flipen també. Tot això costa de recuperar, però per altra banda ens està salvant, així que siguem positius.
Hem de ser positius. Tu, a més, ara estàs escrivint un llibre de contes per nens petits sobre La mama va a l'Antàrtida, que esperem que el puguem llegir tots i que te'l publiquin aviat, i que explica justament això, no? Com et trobes amb pingüins, balenes, icebergs i moltes dones científiques per lluitar per un món millor. Que maco
sí,
sona, no?
Sí. Doncs la meva idea era dir-li als meus fills que jo també faig coses quan estic a fora de casa.
Clar, clar.
Perquè sempre dono la sensació que sóc la mama només. A mi també em passa amb la meva mare, òbviament. I dic, no, hem de començar a explicar que les mames també som... És que quan et fas mama és com que deixes de ser la resta de coses.
Sí, cert.
I jo... Cert. Doncs mira, m'escric un conte, cadascú pel que pot.
Home, déu-n'hi-do, Anna, expliques un conte, però el projecte que estàs emmarcada ara és un projecte absolutament ambiciós i necessari.
A veure què passa, veurem l'any que ve.
Per això, Anna, quan tornis, et volem aquí, volem que ens ho expliquis tot. I que ens expliquis també la visió de les altres dones amb les que conviureu i que venen d'altres punts i d'altres mons professionals, perquè ens expliqueu aquesta visió femenina del canvi del món que ens afecta a tots. Una abraçada ben forta, Anna.
Una abraçada. Adéu, adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Poll.
I ens anem ara a fer les motxilles perquè fem una sortida familiar amb la Sandra Vicente, que és la responsable del blog My Family Passport. Sandra, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens anem a una zona ben maca, un paisatge ben maco que pels barcelonins ho tenim ben a prop, però per la resta de gent també val la pena acostar-s'hi, sí, perquè són unes muntanyes molt i molt maques, sorprenents. Al Garraf.
Sí, anem aquí al costat de Barcelona, i concretament anem a Olivella, que és un municipi que hi ha al vell mig de les muntanyes, que és difícil de trobar si no hi vas expressament.
Exacte, si està com amagat,
sí,
oi?
Sí. I en aquest lloc es troba el Palau Novella, que acull una comunitat de monjos budistes. Aleshores és com si traslladessis al Tíbet, però ben bé aquí al costat.
Exacte.
És molt curiós tenir-ho aquí
mateix.
Sí, perquè
mateix. A més és un paisatge, l'està tan amagat com tu deies, és com si fessis una descoberta, no?
Sí,
una troballa. De sobte,
sí.
Ah, això està aquí.
Sí,
és... Val la pena d'anar-hi.
El Palau Novella és un palau modernista que va ser construït a finals del segle XIX, que va ser per un indià que va anar a Cuba i va tornar, doncs, havent fet una fortuna, i va ser el lloc que va triar per ubicar-se. Aleshores, és molt curiós el contrast entre els elements budistes i el palau indià.
Clar, són dues cultures barrejades,
sí,
no? Però
sí,
l'han sapigut integrar molt bé.
Una
no?
molt nostra i l'altra...
I l'altra molt llunyana, sí, molt sí. oriental, no?
Llavors, el monestir està dedicat a l'estudi de tot el llegat budista i meditació, i amb monjos que hi viuen, i nosaltres, si algú vol anar a fer un recés o això, també pots...
Sí, ells tenen activitats també per la gent de
sí,
fora.
Sí, pots dormir allà, pots fer recessos, i el que es pot fer és una visita guiada per introduir també els nens en altres cultures.
Està molt bé, clar.
I disfrutar una mica de tot l'entorn. La part més espectacular del monestir és l'estupa, que hi ha, que és blanca, així preciosa, i que està dedicada a la salut. Aleshores, és molt... Bueno, la tradició és fer la volta a tots els... Hi ha 108 cilindres al voltant, que et vas
Caram.
Passant amb la mà i vas fent com una pregària. Tu vas pensant, o per tu o per algun familiar, amb el tema de salut, i aleshores és com molt curiós, no?
El ritual que es fa.
El ritual, i explicar-los als nens.
Exacte, i sobretot pels nens, que els sorprendrà, perquè és una cultura, com dèiem, molt diferent.
Sí, i després, si es vol caminar una miqueta pels voltants, hi ha un llac a proper, bueno, un
llac petit,
petitonet,
sí.
que també, doncs, és una excursioneta bonica per l'entorn, i també, doncs, pels animals que hi ha de la zona, doncs, granotes, sí, sí. I això, vull dir que és una excursió molt agradable.
Sí. Doncs escolta'm, l'apuntem al monestir budista del Garraf.
Del Garraf.
I també... tota la zona del Garraf és molt maca.
Sí, es pot dinar allà, també.
Això t'anava a dir, allà podem dinar,
es
també.
Es pot dinar, es pot esmorzar, vull dir, tot allà...
Podem fer el que vulguem. Sí. Depèn de l'hora que arribem, esmorzem
pots
o dinem.
Pots fer després de l'excursioneta o dinar.
Exacte, o dinar. Perfecte, doncs escolta'm, Sandra, la setmana que ve més.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I moment per parlar de gossos amb la Georgina Colom. Georgina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlem de comportament de gossos, comportament caní, perquè l'altre dia parlàvem de que volíem més espais, volíem moltes coses pels gossos, però nosaltres també tenim una responsabilitat.
Totalment d'acord.
Hi ha d'haver un mínim de protocol no escrit per comportament...
Per anar pel món,
per la bona convivència,
amb bona educació i higiene.
Mm-hmm.
Sí, perquè ara, més a més, és temps de que comencem a voler fer terrassetes, volem fer el vermut i el brunch el cap de setmana.
Exacte.
I clar, òbviament, com que és cap de setmana o temps de lleure, doncs, quan sigui, volem compartir-ho amb el nostre gos, però clar, llavors hem d'anar pel món una mica bé. Llavors, sí, el que deies, hem fet un recull de normes no escrites en què haurien de complir-se sí o sí sempre. Jo què sé, evitar que el gos tingui el morro sobre la taula.
Clar.
Mentre nosaltres estem menjant.
Clar.
Per què? Doncs perquè les persones de sense gos, i fins i tot persones que tenen gos, els hi pot resultar desagradable que l'animal, pensant que ensuma pipis i caques, perquè és normal, perquè és un animal, posi la cara sobre la taula.
Clar.
O sigui, evitem-ho, que és molt lleig. No sé, per evitar això, doncs és imprescindible no donar-li res quan tu estàs menjant, o sigui, acostumar-lo a que no demani.
Això és bàsic, eh?
És bàsic. Un bon truc també és donar-li menjar abans de sortir de casa, perquè ja vagi saciat i més calmadet, i no faci l'efecte aquest de demanar tota l'estona. No s'angoixi tant si ensuma el nostre menjar, per exemple.
Mm-hmm.
Que vagi amb la planxa plena sempre és una bona
exacte,
opció.
Exacte, sí. Què més?
Anar net i polit.
Clar.
Sí, tot i que sembla una obvietat, el que el gos estigui net, traspallat, que faci bona olor o que no faci pudor, si més no, ajuda a la seva acceptació social. A ningú no li agrada, jo crec, estar al costat d'un gos o d'un niu de pouces brut i pudorenc.
Clar.
A veure, ni els que tenim, ni els que convivim amb gossos normalment.
Exacte,
o sigui que...
és això de les pouces també sa.
Exacte, és una mica d'higiene.
Tot plegat, sí.
Després, és recomanable que abans de tombar-lo o fer-lo asseure's molta estona on tu hi siguis, doncs que hagi passejat, que hagi fet una mica d'exercici perquè estigui mínimament cansat.
Clar.
I caigui una mica planxat al teu costat. Llavors que el gos ja, per inèrcia, estigui més quietet del normal. Sobretot també que no neguitegi, o que ensenyar-li a fer silenci, en el sentit de que no bordi ni ploriquegi, allò de el típic gos que tota l'estona està alterat. Doncs no, també, això ha de ser una cosa conseqüent. Hem de tenir-lo ben educat per no provocar aquests comportaments. Després queda totalment prohibit, això em posa molt nerviosa, veure com la gent deixa deixa que el seu gos pugi o segui a les cadires.
Clar, perquè aquella cadira després la farem servir nosaltres.
Clar, a mi no m'agrada. A veure, els gossos no porten sabatetes. Per tant, vull dir, van amb les potes brutes, més o menys brutes, però no està bé deixar-lo seure en una, a més, en una cadira que no és teva.
Sí, sí.
No hauria de ser.
No, fora.
Després, portar-li un bol perquè pugui veure. Òbviament, en cap cas, utilitzar cap estri ni utensili del bar o restaurant on estigui.
Que després el pugui fer servir algú altre. No.
Hi ha molts bars que estan molt conscienciats i et porten un bol d'aigua per l'animal, però en el cas que no, doncs, i si no d'emergència, doncs una bossa d'aquestes que fem servir per recollir les caques, l'omplim d'aigua al lavabo, i, o te la deixin omplir un moment al restaurant mateix i llavors li dones amb allò. Però si no, portar un bol perquè begui aigua és imprescindible.
És fonamental, sí senyor.
Sí. Després, i també una cosa de sentit comú, és triar una taula que estigui en una cantonada o que tingui més espai al voltant. Tant ell com tu estareu més còmodes.
Clar, no sigui que el gos es fiqui a sobre de la taula del costat.
Sí, o que molesti, o allò que tens les potes a sota la cadira d'una altra persona que està a una altra taula. Vull dir, siguem una mica ja, això és de sentit comú.
Que busquem un lloc que tingui espai suficient per
tots. Sí. I per últim, que aquesta és una també, és com el llacet, és si us han tractat bé i us han deixat estar bé amb el gos i han estat amables i tal, deixeu una mica de propina.
Clar,
que això sempre
és la manera d'agrair aquest
tracte. És la manera d'agrair el tracte, no? I al final, doncs mira, entre tots fem comunitat i entre tots podem fer que els gossos cada cop estiguin més acceptats.
Sí senyor, doncs m'agrada molt aquestes normes de comportament, també pels gossos, clar que sí.
Sí, pels humans, exacte, pels humans i pels gossos.
Molt bé, doncs Georgina, a passejar, no, ara?
A passejar, home,
a una terrasseta, va.
Vinga, va, que s'apropa la primavera.
Ai, sí, que bé.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Què tal si comencem un llibre aquest cap de setmana? Avui ens toca de ben a prop i és que ahir es va presentar el llibre El temps a la maleta, el nou llibre de la meteoròloga de RAC1, Mònica Ozart, publicat per l'editorial Bridge. L'editora Esther Pujol ens explica per què ens encantarà llegir-lo.
El temps a la maleta de la Mònica Ozart és un llibre per tots aquells que us agrada viatjar i tots aquells que us agrada saber coses sobre la meteorologia. Explica en 25 llocs del món on passen fenòmens meteorològics extrems. Des del lloc del món on hi ha més hores de sol, allà on fa més fred, allà on hi ha l'onada més llarga, on trobarem el volcà més actiu. És un llibre que en poques pàgines ens permet viatjar, conèixer curiositats sobre el temps, tot amb la manera de fer dinàmica i divulgativa que caracteritza a la Mònica Ozart. I com diu en Tomàs Molina, el pròleg, qui no voldria anar de viatge amb ella?
Exacte, qui no voldria anar de viatge amb la Mònica Ozart? El temps a la maleta, el llibre que ens acaba de recomanar Esther Pujol, de l'editorial Bridge.
RAC1. Aquest diumenge el Girona juga a RAC1. A un quart de cinc a Montilivi, Girona-València. Viu el partit a RAC1 amb Miquel Agut i companyia. Els d'Eusebio no guanyen a casa des de finals d'octubre. Aquest diumenge, Girona-València. Superesports amb el gran premi de Qatar de MotoGP. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am, BMW Barcelona Premium i GoldenPark.es.
RAC1. Tots som u.
A les 4 faran fer baixes a Toni Clapés fa la seva versió RAC1.
Puc parlar o no puc parlar?
Ràpid, ràpid, perquè...
Pues ya está, y a que no le guste...
M'ha sorprès perquè no me l'esperava.
Sempre lo mateix.
RAC1.
Temporada 18-19.
Tots som...
Ràpid, ràpid.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat. RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
I a l'Obrim Pistes avui parlem de curling. En parlem amb Víctor Navarro, que és el president del Barcelona Curling Club, membre de la Junta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i, a més, responsable de curling de la Federació Espanyola, a més, de jugador. Déu-n'hi-do. Víctor, molt bon dia.
Molt bon dia, què feu?
Comencem ja explicant una mica, per qui no se'n faci una idea, en què consisteix el curling?
Bueno, és un esport d'hivern que es practica sobre el gel i
però és molt semblant a la petanca. Hi ha un punt a la pista on ens hem d'acostar amb les pedres que tenim i un equip rival que té que aconseguir fer el mateix. Llavors segueix un sistema de puntuació on es van sumant entrades i d'alguna manera pues, acaba guanyant un equip. I després hi ha la curiositat de les pedres que llisquen i que, bueno, que anem darrere pues, escombrant-les pues perquè llisquin una miqueta més. La gent es pensa que és per frenar-les, però no, és perquè llisquin una miqueta més.
Exacte. Això fa un esport molt visual, perquè a més, amb Jocs Olímpics, és un dels més visionats, no? Que més seguit.
Sí, té una mica de màgia. Vull dir, perquè, bueno, té aquest component estètic, té aquest component estratègic i és un esport que genera empatia. Nosaltres, quan vam començar, mai ens haguéssim pensat que ens haguéssim enganxat tant i que fes tants anys que hi juguem ja.
Sí, sí, hi ha molta afició aquí a Catalunya?
N'hi ha poqueta, perquè bueno, som molts poc clubs, som el Viella, el Puigcerdà, el Berga, el Lliçà i l'Andorra. Llavors, jo i el Barcelona. Però bueno, el problema és que tenim una miqueta de manca d'instal·lacions. Juguem sobre gel, però el gel de curling és específic. O sigui, no és el mateix una pista de patinatge o de hoquei que el gel de curling. Requereix un tractament especial durant uns quants dies perquè el gel estigui completament com un mirall perquè després les pedres puguin lliscar. Llavors, doncs, bueno, és una mica el que dificulta la pràctica.
Ara mateix hi ha un triple empat en el liderat del Campionat d'Espanya, on dos dels tres equips són catalans, el Barcelona Curling Club i el Vall d'Aran. Un d'ells hi jugues tu.
Estem
ara a tres partits. Escolta'm, està molt emocionant, no, ara, això?
Sí, pinta bé. Són ens queden tres partits a la segona fase i si tot va bé, segurament doncs, dos dels equips catalans doncs, es podran classificar per semifinals. I després, doncs, bueno, ja veurem com acaba la cosa. Però, bueno, de moment, molt, molt contents.
Segur que sí. De totes maneres, no sé, com veus tu el futur del curling? Què fa falta perquè hi hagi cada vegada més persones que puguin practicar-lo?
Bueno, bàsicament les instal·lacions, com t'he dit, perquè al moment estem fent una miqueta doncs, amb pistes que d'alguna manera doncs, ens faciliten més doncs, poder fer competicions com la pista de Puigcerdà i bueno, realment la Viella doncs, no té pista però també s'ha pogut fer algun cop alguna cosa. I el que passa és que, bueno, que no tenim una instal·lació específica, que d'alguna manera doncs, puguem no només entrenar, sinó difondre aquest esport, un esport més, i poder fer créixer la base, poder donar-lo a conèixer a molta més gent. I és un esport que d'alguna manera doncs, té disciplines doncs, molt, molt, molt maques, perquè ja té la de dobles mixtes, que és noi i noia, té la disciplina mixta, que és dos nois, dos noies, hi ha la disciplina absoluta masculina i després la femenina, i després també hi ha la versió de cadira de rodes. Llavors és un esport que d'alguna manera doncs podria junta doncs molta massa social que podria practicar aquest esport. I però bàsicament és això, que una instal·lació específica no tenim, bueno, que esperem que algú doncs, també posi el seu granet de sorra i pugui ajudar també a poder desenvolupar aquest esport.
I a més ara, cada vegada més s'intenta arribar a les escoles fent aquesta promoció escolar perquè els alumnes aprenguin el curling també ja des de les escoles, des dels centres.
Correcte, sí. Conjuntament amb la Federació Catalana doncs estem fent uns cursos de formació escolar que estan basats bàsicament en difondre esports minoritaris que van més enllà dels que ja coneixem, de futbol, bàsquet, tennis, sinó que bueno, s'intenta difondre esports minoritaris i és el que fem. Nosaltres dos dies a la setmana, els matins, doncs, bueno, venen a escoles a les instal·lacions del Barça, que ens deixen dues hores, i donem a conèixer doncs, una mica el que és el curling. Fem unes nocions bàsiques, però bueno, els nois i noies s'ho passen bé, coneixen un esport diferent, fan una pràctica diferent, i d'alguna manera, doncs, bueno, un cop tinguem una instal·lació específica, doncs, se'ls hi podrà donar continuïtat a tota aquesta gent interessada, que ens en surten molts, que arrels del tema de formació escolar ens demanen doncs, on poden practicar aquest esport, I llavors, doncs, bueno, seria una forma de poder fer una base, de poder fer ja, doncs, més clubs, més equips, més competicions. Però bueno, ara per ara, com he dit anteriorment, el que necessitem bàsicament seria una instal·lació específica, que, bueno, que moltes institucions hi estan intentant treballar per poder tenir, doncs, una instal·lació com Déu mana.
Exacte, fonamental per poder tirar endavant. Doncs,
correcte.
Víctor, moltíssimes gràcies i molta sort en el partit, en aquests partits, tres partits que queden, que
a veure si
el teu club, el Barcelona, doncs, pugui arribar a tenir aquest campionat d'Espanya.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres, adéu.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Estem ara cap al mar perquè anem escoltant una cançó marinera amb en Francesc. Bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Quines ganes d'escoltar allò, una cançoneta d'aquestes que ens portes. Tu sempre amb sorpresa,
Avui molt a prop del mar, perquè és un tema, doncs, que barrejarem una mica les illes, Mallorca i també Cuba. Una barreja molt i molt interessant que em fa l'efecte que no l'havien fusionat mai, amb un nou compacte editat l'any 2017, però que encara és molt i molt vigent, que encara no ha sonat prou com es mereix, perquè és un compacte fantàstic, sensacional, de la Maria del Mar Bonet, el darrer que ha tret amb el títol de Ultramar, ja ho diu. Ultramar entre, doncs, les Illes Balears i Cuba és una fusió de lletres, de músiques de les Balears i també de Cuba, amb un conjunt cubà que l'acompanya, doncs, d'una gran qualitat, amb la seva veu, que per mi és de les millors, fantàstica, la veu de Maria del Mar Bonet. I he triat un tema de tots els que hi ha al compacte, que els triaria tots, però tenia de fer una selecció, que és una cançó popular de Mallorca amb música de la regió de Colón de Cuba. Ja ho veus, és Zapateo.
Té la Maria del Mar Bonet.
És un privilegi, això,
És un luxe.
A mi, aquestes hores del matí, escoltar la Maria del Mar Bonet, en aquests moments, és que si estàs ensupit, t'aixeca l'ànim de seguida amb l'aspecte de que aquesta veu, aquesta vibració, aquesta claretat, i a més, un compacte que torno a repetir, no se'l perdin, si no el coneixen, el demanin. Ultramar és el títol del compacte. Això està patint, fusió entre Mallorca i Cuba. Ai, tenien de sortir més temes com aquests, ens fan falta, doncs, treballs dintre del món de la música catalana i també, en aquest cas, de la cançó marinera, com aquest Ultramar de Maria del Mar Bonet.
Sí, senyor, doncs, Francesc, ens quedem amb aquest tema i la setmana que ve més.
Fins proper diumenge, adeu-siau.
Adeu-siau.
notícies a la primera pedra.
Bon dia, el PDeCAT celebra avui un Consell Nacional que ha de ratificar Jordi Sánchez com el cap de llista del 28 d'abril. És el darrer pas per formalitzar la seva candidatura després que hi rebés l'aval de la Crida, la formació de Puigdemont i Torra, i abans de Junts per Catalunya. El paper de Puigdemont a l'elecció podria haver tensat l'acord del PDeCAT que, segons diaris com La Vanguardia, diu que avui celebraran aquest Consell sota un clima de certa tensió. Creuen que perden poder polític en favor de la Crida. Un dels elements que ha disparat aquesta tensió és la possibilitat que la número 2 de la llista sigui la consellera Laura Borràs, pròxima a Puigdemont. Ara mateix els caps de llista per les quatre demarcacions estarien a la presó o a l'exili. Jordi Turull a Lleida, Josep Rull a Tarragona i la possibilitat que la llista de Girona l'encapçali l'exconseller Lluís Puig. Esquerra ha pactat unitat d'acció amb Bildu que els podria dur a crear un grup únic al Congrés després de les eleccions. No es presentaran en coalició pels requisits mínims que estableix la llei, però acordaran un programa de mínims. Es coordinaran amb punts com el dret a l'autodeterminació, la defensa dels drets civils i polítics o les propostes socials. A 8:45 arrenca la marató i això implica restriccions i canvis en diversos carrers de la ciutat de Barcelona i en el transport públic. Una 60 de línies d'autobús variaran el seu recorregut pels talls de carrers que provoca la cursa. Per això, des de TMB recomanen que entre 6:45 del matí i les 3 de la tarda els usuaris de transport públic utilitzin el metro per desplaçar-se per la ciutat. Pel que fa al tram, no funcionarà en alguns punts.
Esports a la primera pedra.
Bon dia. Ousmane Dembélé dubta per jugar dimecres contra el Lió al Camp Nou al partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Es va fer una petita elongació al bíceps femoral de la cuixa esquerra en el partit contra el Rayo ahir al Camp Nou. Va jugar la segona part en el lloc d'Artur en la victòria blaugrana per 3-1. Raúl de Tomàs va marcar el 0-1. Abans del descans, Piqué de cap va empatar i Messi de penal i Luis Suárez van fer els altres dos gols a la segona part. El Barça és líder amb 7 punts més que l'Atlètic de Madrid, que va derrotar el Leganés per 1-0. També ahir a primera, a la vez 1, Eibar 1, Getafe 2, Osca 0. Avui a 4:45, Girona, València, torna amb 1 i Juanpe a la llista en els llocs de Suárez i Douglas, aquest lesionat. Els gironins són 14ens i els valencians 7ens. També avui a primera, Valladolid, Madrid i a més, Celta Betis, Sevilla, Reial Societat, Llevant, Vila-real. A la Lliga de Bàsquet, avui a les 5, Barça, Burgos. Ahir, Penya 74, Madrid 83 i Manresa 75, Obradoiro 72. Avui comença el Mundial de Motociclisme amb el Gran Premi del Qatar i ahir Toni Bou es va proclamar campió del món de trial indoor.
I pel que fa al temps, ens espera un diumenge molt tranquil, de nou assolellat i amb un repunt de la temperatura al centre del dia. Per tant, el fred d'ara serà història quan el sol escalfi ràpidament i entre el migdia i les primeres hores de la tarda l'ambient serà fins i tot una mica càlid per l'època, amb moltes màximes de 18 a 23 graus i puntualment fins a 25 al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Tot i que dominarà el sol, estones el cel com ahir quedarà enterbolit per bandes de núvols prims.
I després del moment informatiu, arribem ara a l'hora de saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Just al mig de les guilleries, al costat del pantà de sal, hi ha un barc al davant.
Se'ns fa difícil destriar-los. Sempre els hem vist junts, subsidiaris l'un de l'altre, i és que les seves mans destilen apassionament. Quan convé lleugeresa, el piano entona frescor i alegria, però si toca transcendència, aleshores arriben les notes profundes i compassades. Ningú del públic diu quin tema és el seu. Sembla mentida, però tothom surt complegut del local, de la música que hi sona, del vell pianista, del seu instrument. Diries que hi són des de bon començament, que l'arquitecte ja els va dissenyar junts. La veritat és que ningú s'imagina com deuen ser lluny l'un de l'altre, senzillament perquè mai els han vist separats. Quina estranya relació mantenen els dos. El bar obre mitjanit i tanca amb el primer raig de sol. La música no para mai de sonar. Ni el temps de cremar una cigarreta o de buidar una copa, res no atura la seva interpretació. Ni una sola paraula separa l'home de la seva eina. Tanta passió, tanta dependència i, d'altra banda, tant d'encert a l'hora de seleccionar la música. Han fet pensar en una relació fantàstica i real, prodigiosa, i qui sap si un pèl malaltissa també.
muntanya. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
El Xavi Luja sempre ens parla de muntanya i fins ara no havíem parlat mai del que parlarem ara, la marxa nòrdica.
Doncs sí, a veure, què et sembla si en fem una miqueta de marxa nòrdica? Sí, perquè sí, és una activitat que practiquen cada cop més persones i amb un pressupost bastant modest podem gaudir d'una altra manera de la muntanya. I per parlar-ne i saber què és el que hem de fer, quin material necessitem, etc., doncs tenim per telèfon a l'Albert de Gràcia, que és monitor de marxa nòrdica i a més és també geòleg a la Seu d'Urgell des de fa més de 7 anys. Molt bon dia, Albert.
Bon dia, Albert.
Hola.
A veure, bon dia. Explica'ns una miqueta de forma resumida què és la marxa nòrdica i en què es diferencia amb el senderisme muntanyenc clàssic.
Doncs la marxa nòrdica directament l'associem a l'ús d'uns bastons per caminar. Sempre que anem a caminar a la muntanya, doncs utilitzem uns bastons que són específics per a aquesta activitat i té una tècnica específica per fer-lo servir. És a dir, bastons amb una correcta tècnica i específics per al nostre cos per poder fer marxa nòrdica. Una miqueta la marxa nòrdica neix als països nòrdics ja fa una pila d'anys, quan aquesta gent que feien esquí de fons durant l'hivern es fonia la neu i havien de fer aquesta activitat sense neu. Doncs per practicar una miqueta la mateixa tècnica que l'esquí de fons, doncs utilitzaven uns bastons que es clavaven a darrere dels peus amb una tècnica concreta imitant la tècnica de l'esquí de fons, i amb aquesta tècnica doncs podrien entrenar durant l'època d'estiu sense neu per la propera temporada de neu.
Uh-huh. Fent marxa nòrdica pots caminar per tot tipus de terrenys muntanyencs o ha de ser un terreny concret?
Doncs bàsicament, quan més fàcil és el terreny, més fàcil surt la tècnica, lògicament, i tret d'alguna tartera o algun lloc així una mica més exposat on utilitzaries les mans per poder-te agafar la roca o alguna cosa, la marxa nòrdica sempre es pot fer, diguem, en terreny simple per fer senderisme.
Uh-huh. Quin material es necessita, material mínim, es necessita per fer marxa nòrdica? Només els bastons o algun calçat especial o calçat típic que podem per fer també senderisme?
Doncs has d'anar vestit igual que si necessites fer senderisme, és a dir, unes bambes normals de trekking que siguin mitjanament resistents a una mica a la humitat i que tingui una bona sola per aterrissar el terreny. De la roba, doncs, depenent de les condicions de la meteo d'aquell dia, doncs, la que utilitzaries per fer una excursió normal i corrent. I després el que sí que és específic per a aquesta disciplina seria el bastó. El bastó ha de ser un bastó rígid, no pot ser plegable. Bueno, n'hi ha alguns models que són plegables, però és més recomanable un bastó sencer. I una dragonera que s'ajusti perfectament a la teva mà. És a dir, tu quan obres la mà, aquell bastó no pot caure. Amb el trekking, els bastons de trekking convencionals, tenim aquella corretja que dona la volta al nostre canell, però allò no serveix per fer la marxa nòrdica, perquè una de les dels moviments de la marxa nòrdica és quan nosaltres tirem el bastó cap enrere, és obrir la mà. Aleshores, amb aquesta dragonera, permet que el bastó sempre quedi adherit a la nostra mà.
Uh-huh. Com hem dit, ets monitor de marxa nòrdica des de fa ja més de 7 anys. Quin tipus de persones hi participen a les activitats? Gent que ja feia muntanya i la vol gaudir d'una altra forma? O gent que no havia fet mai senderisme i s'ha iniciat gràcies a la marxa nòrdica?
Doncs realment és gent que ja practicaven bastant excursions, diguem així, però la marxa nòrdica està estudiat que és una de les disciplines que juntament amb la natació mobilitza més musculatura de tot el cos. Si ja de per si l'anar a caminar per la muntanya és una activitat saludable, si incorporem bastons estem utilitzant la musculatura del tronc superior del cos, per tant estem fent el doble d'exercici i amb una mateixa ruta sense o amb bastons doncs estem cremant més calories perquè estem utilitzant molta més musculatura. D'aquí el benefici de la marxa nòrdica, que és a dir, per anar a caminar un mateix trajecte doncs estàs fent molt més esforç i estàs fent molt més esport.
Albert, ràpidament, recomana'ns algun indret màgic de l'Alt Urgell per fer aquesta marxa nòrdica?
Doncs realment a l'Alt Urgell tenim aquí un prepirineu molt desconegut que té llocs sorprenents, però segurament la icona seria el Parc Natural del Cadí, el municipi de Cava, el poble de Cava, en Sovell, doncs té una xarxa d'itineraris que realment t'endinsen per llocs molt poc coneguts del Cadí, que són molt solitaris. Mm-hmm. Totalment recomanable.
I ara, per exemple, si la Noa i jo volguéssim fer una sortida en marxa nòrdica, com ens podem apuntar a les vostres sortides?
Doncs les nostres sortides, tenim dos tipus de sortides. Nosaltres som, en comptes d'anar-te a un gimnàs cada tarda a tancar-te entre quatre parets per fer exercici, nosaltres el que fem són les sortides des de la Seu d'Urgell i des d'Organyà. Tot i això, també tenim als caps de setmana altres sortides, com per exemple aquest any 2019 estem fent la segona edició dels Reptes de l'Alt Urgell, que són 10 sortides proposades per fer per tota la comarca durant aquest any. I aquí està tota la informació a la nostra web de nordicwalking.cat.
Perfecte, doncs tota la gent que vulgui més informació doncs té aquesta pàgina web nordicwalking.cat. Moltes gràcies, Albert, per introduir-nos una miqueta a la marxa nòrdica i vindrem un dia a disfrutar de l'Alt Urgell i a disfrutar de la marxa nòrdica.
Sí, senyor.
No ens donis gaire canya, eh?
Amb pietat, amb pietat. Albert, moltes gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada, guapo.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Per reflexionar sobre temes de psicologia amb la Marta Torra. Marta, bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'un tema que ens afecta a tots.
Sí.
De manera a vegades més propera, menys, però hi ha moments molt, molt, molt claus. És el dol.
Sí.
És a dir, la pèrdua d'algú.
No només la pèrdua d'algú. El dol és un procés emocional, adaptatiu, normal, en qualsevol etapa de la vida, que no només té que té a veure amb la pèrdua d'un ésser estimat, sinó també pot ser amb la ruptura d'una etapa vital de la teva vida, o pot ser, per exemple, la pèrdua d'una feina, el canvi de residència, un divorci o una separació, la notícia de la malaltia del teu fill o de la teva pròpia. Es diu que has de fer un dol, no?
Seria un procés adaptatiu a una situació nova.
Amb una situació nova, que provoca un trencament de la situació anterior. És a dir, tant si perds algú com si perds la teva feina, o si et separes, una part d'aquella vida, no?, que tenies abans desapareixerà i sortirà una altra nova etapa, no? Uh-huh. I aquest procés de dol que ens ajuda és a acceptar aquesta nova situació. Sí?
Uh-huh.
El procés de dol, no tothom el passa de la mateixa manera, és evident, dependrà molt de la personalitat de cadascú, dependrà molt de la resiliència que tingui aquesta persona, de la dependència emocional que tenia aquesta persona amb la situació anterior, tant sigui una persona, un familiar, lo allegat que fos, o bé de la situació que tenia, no?, aquesta dependència emocional. I també dependrà moltíssim de la voluntat que nosaltres hi posem.
Això anava a dir. Podem treballar-ho.
Sí, el procés de dol sempre es treballa, no? I sempre diem que moltes vegades quan la pèrdua és la pèrdua compartida es resol millor, és a dir, els grups, per exemple, ajuden moltíssim en
les teràpies de grup.
Les teràpies de grup en el dol doncs funcionen molt bé quan el dol, que és un procés natural, no se supera per un mateix, que normalment ho fem, perquè tots estem capacitats per fer-ho, no? Perquè tots tenim...
perquè tots ens anem a la vida és això. Noves.
Exacte. També el que passa que en el procés de dol, el que passa és que ens sentim molt malament físicament, també, no? Hi ha uns símptomes físics, com són el cansament, estem cansats, estem irritables, a vegades ens manca la gana, o a vegades tenim més gana. Tots aquests símptomes també fan que nosaltres visquem el dol
De manera
diferent, saps? I el que és aconsellable és que el dol no duri més de 2 anys, no? Si una persona està amb la mateixa... estancat en una fase de les del dol, que ja parlarem quines són, i s'estanca en aquella fase, és important que demani ajuda, perquè si no, doncs aquesta acceptació de la pèrdua, doncs li serà molt més difícil.
Mm-hmm. Per tant, identifiquem les fases d'aquest dol i també per saber si ho estem portant bé, si no ho estem portant
Exacte.
Bé, quines
Mira,
són.
Les fases del dol, doncs, en principi serien 5 fases, no? La primera fase, que aquestes fases no vol dir que siguin seguides, eh? Normalment en el procés de dol, que això dura un any, no? fins als 2 anys, més o menys, a partir de l'any és quan ja et comences a trobar una miqueta millor, en el que comences ja a veure les coses d'una altra manera, i com veus una mica la llum
al final del túnel,
allò que es diu, no? Doncs les fases de dol no tenen per què ser seguides ni lineals, no és un procés lineal, sinó que s'alternen, no? A vegades doncs estàs en una fase i pots estar en una altra, pots anar canviant d'etapes i de sentiments que comporten aquesta etapa, no? Però sí que s'entén que la primera fase, la que ens trobem moltes vegades, i no a tothom les passa igual, ni tothom passa les mateixes, és la fase de la negació, val?
Que aquesta, la negació.
Sí, és quan neguem la realitat.
Sí.
Això normalment s'acostuma a donar en el primer moment en què la pèrdua es produeix.
Clar, és aquí sí que realment, quan més ràpid passi, millor.
Sí, però aquesta és molt important. És molt important.
Fonamental, si no fas un pas endavant.
Sí, però és molt fonamental passar-la també.
Clar.
És a dir, perquè en el moment en què nosaltres ens donem la notícia de la pèrdua d'un ésser estimat, o de la pèrdua de la nostra feina, de la pèrdua de la parella, en el moment de la ruptura, el nostre cervell no està preparat per assumir el dolor. Llavors el que fa en aquest procés de negació és preparar-se per assumir el dolor que vindrà, perquè el dolor vindrà. Val? Llavors, com que no està preparat, ara encara ho nega, nega la realitat. Val? És això que moltes vegades diem, no, això no pot ser que m'estigui passant a mi. De fet, a vegades ens trobem amb persones que costa molt que reaccionin, no? Que dius, no plora, no plora, no, és com si no hagués passat res, perquè és que realment estan negant això, no? I deixen de fer-ho en el moment que comencen a entendre que realment allò que està passant, o sigui, hi ha evidències que realment allò ha passat, no?
Per tant, la fase de la negació és fonamental, la passem tots.
Sí, això pot durar, a vegades dura uns minuts, a vegades dura uns dies, no? Unes hores, no? Depèn de la persona, i a vegades hi ha gent que ni la passa, no? Que no ho nega, sinó que...
Ah, sí? Que ja entra directament...
Entra directament a la segona etapa. No, assimila tampoc, però sinó a ser conscient de que allò ha passat,
està passant. Per tant... Ens quedem amb aquesta primera fase i, si et sembla, la setmana que ve seguim amb fases
d'aquest procés de dol.
Molt bé.
Fins la setmana que ve,
Marta. Fins la setmana que ve.
I moment ara per fer créixer la nostra empresa, el món empresarial, amb l'Oriol López. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem de que et dediquis al que et dediquis, ens movem en el negoci de les relacions. És així,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Qui pensi el contrari està equivocat.
Sí, tothom, hi ha molta gent que pensa que ells compren i venen un producte, que en realitat és indiferent al contacte amb la gent, perquè el que importa
com
és el
més
preu.
Com més millor, jo com més dur millor.
No m'importa dir que jo estava completament equivocat fa molts anys, d'acord? Perquè jo vaig arribar al negoci i mon pare em deia és important anar a dinar amb el client, és important visitar-lo, veure'l, contactar-hi, i has de fer el mateix. Llavors jo li deia, no, home, no, perquè això ha canviat tot, ara la gent voldrà velocitat, com més ràpid millor, i a més entrar a internet. Nosaltres vam ser el primer despatx en tenir pàgina web a Infobia, que era la internet espanyola, pels que siguin massa joves, d'acord? Llavors jo deia, no, la gent només busca preu, que sigui ràpid, que sigui un bon servei, que sigui un bon producte, que sigui tal, i res més. I no és veritat. Fins i tot a les empreses més grans, que està una empresa venent-li a una altra empresa un component metàl·lic, i tenen joc relacions entre persones concretes, el comprador i el comercial.
Clar, fonamental, per tant, aquestes relacions que es plantegen de diferents maneres. És a dir, tu pots ser amic d'algú que acabi sent el seu client, però no ha de ser aquesta la intenció, és a dir...
No.
Fer amics per tenir clients, no.
No, no, el networking, de fet, està molt mal entès. O sigui, la gent el networking l'ha entès com anar a vendre i a repartir targetes, i a mi no hi ha cosa que m'agradi menys. És més, si ens està escoltant algú que té intenció d'anar a un acte d'aquests de networking on es repartegen, que tingui clara una cosa, és a dir, tothom va a vendre, ningú va a comprar. Per tant, és igual el que els expliquis.
Clar.
D'acord? Perquè van a vendre. Per tant, en aquests casos, de fet, la meva recomanació, un altre dia en podem parlar, és que recullin targetes i coneguin. Les relacions, en realitat, no és això. El networking i les relacions es basen en interessos honestos. Hi ha aquell que li agrada anar al gimnàs, aquell que juga a tenis, aquell que li agrada l'art, aquell que li agrada el mar, i el de més enllà que li agrada fer excursions a la muntanya. I si tu crees un cercle social ampli i maco en el que tu disfrutes amb el teu interès honest, el negoci, si n'hi ha, ja sortirà d'allà.
Anava a dir, m'encanta aquesta concepció de com més honest siguis, millor t'aniran al món empresarial. Jo crec que a vegades l'hem perdut de vista, aquesta manera de pensar, no?
No, perquè la honestedat és si jo jugo tenis amb tu i ja quedo amb tu per jugar tenis, jo no he de buscar fer un client amb tu. Per molt que siguis un potencial client, que tinguis una empresa que seria genial per mi, jo no he d'anar a buscar això. Jo he de buscar l'interès de m'ho estic passant molt bé jugant a tenis amb tu. I després parlarem d'empresa o no. A la pràctica jo sé que si tu saps a què em dedico en un moment donat, perquè ho parlem mentre esmorzem, i jo sé a què et dediques, pot sorgir en un moment donat, ostres, necessito això, tu em podries ajudar. I moltes vegades els negocis estan aquí. I fins i tot en negocis molt grans i en vendres de productes que semblen molt grans, com maquinària, això, de vegades, preu per preu, allò que en diem a vegades, alguna vegada ho has sentit, no? Preu per preu, compra-li aquest.
Clar, sí, vale, moltíssim.
Preu per preu, compra-li aquest, significa tinc millor relació amb aquest.
Clar, i normalment és molt difícil, tot està bastant igualat, vull dir que el mateix producte
n'hi ha
de diverses de diversos colors i no hi ha massa matís.
La diferència és en com mantens aquesta relació, i no només quan no ets client, sinó quan ja ets client. És a dir, que tinguis un suport una mica proactiu, és a dir, que siguis una mica atent als teus clients, que els vagis a veure, que els visitis, que t'hi vagis a, te'n vagis a dinar, si cal, no? Que col·laboris, que tractis una xarxa de col·laboradors amb qui també tinguis molt bona relació. Vull dir, que a casa tinguis una vida familiar i una vida social rica. Rica de gent, rica d'experiències.
Sí, sí.
Perquè és d'aquí d'on vindrà el negoci a la llarga.
De totes maneres, m'estàs parlant de temps. I no tenim temps moltes vegades. Bueno, la urgència ens mata.
Sí que tenim temps. El que passa que preferim fer una altra cosa. I quan un empresari li dius potser sí que hauries d'anar al gimnàs perquè tu m'has dit que és important la teva salut, potser hauria d'entendre que anar al gimnàs és molt important, no només a nivell personal, a nivell de salut, sinó també a nivell de negocis.
Per tant, com que el món del negoci és també món de les relacions i entre persones, hem d'estar bé.
Sempre.
Hem d'estar molt bé. Tu. Ens hem de cuidar.
Sempre.
I això en benefici de l'empresa.
Ens hem de cuidar físicament i mentalment.
I mentalment, sí senyor. I tindrem una empresa sana.
Sana. Una empresa sana i una vida sana.
Doncs escolta, Muriol, seguirem parlant de com fer créixer l'empresa. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I ahir ho vam dir, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Que avui tocava sèrie televisiva i em vas dir, riuràs.
Riuràs,
perquè,
i molt.
Escolta, mai vaig estar molt angoixada amb aquella pel·lícula.
Sí, la et vas, però en principi pensem que tu no et passaria
no,
així, no?
Passaria, perquè... A mi no em passaria, perquè jo sóc bona.
Exacte, no ha passat mai. No sé mai cap de les...
No,
cap cosa dolenta. Mai. Com perquè pugui venir algú aquí.
Sempre totes bones.
Sempre.
I doncs, avui riurem.
Avui riuràs i riuràs molt. És una sèrie que precisament aquesta setmana han estrenat a la Gran Bretanya la segona temporada de la història d'un grup d'amigues que viuen a Londonderry o a Derry, en el primer capítol, és a dir, en el primer minut ja et diuen que depèn de com siguis, diràs Derry o Londonderry, en els anys 80, és a dir, en ple conflicte a l'Ulster. La sèrie es diu Derry Girls.
I won't put up with it anymore. Teenagers have rights now, you know. Macaulay Culkin might be divorced and has parents.
Aquest és accent, és a dir, és molt, molt, molt important escoltar-la i veure-la en versió original, perquè sí que és un anglès una miqueta així complicat, no complicat, però no és tan fàcil d'entendre com el que estudiem nosaltres, és així com més escocès, una cosa més, més tancada, però és que és molt divertit. És molt divertit. Són 6 capítols, una temporada, això és el que s'ha tancat. Aquesta setmana ha començat al Canal 4 de la Gran Bretanya la temporada 2, que ja veurem quan arriba a Netflix, que és qui ens està oferint aquí aquesta sèrie. I són... És que no arriba a 25 minuts. Passa molt ràpid.
Volant.
Passa molt ràpid.
Aquestes sèries així curtetes enganxen molt
És que aquesta t'enganxa molt. Ja. Perquè aquí tens aquestes nanes que el que estan és vivint en una situació molt complicada. Hi ha una escena en algun moment en què arriben... Hi ha un atemptat i que destrossen un pont. I aleshores una de les preocupacions dels adults és que havia d'anar a la peluqueria a l'altra punta. Per tant, clar, com hi arribaré ara si han explotat el pont? Diguem-ne que són aquelles preocupacions tan, tan banals, no? Mm-hmm. O la festa, les desfilades que feien a Derry, i aleshores catòlics, protestants, el que fan uns és volen marxar, però estaven entremig. És a dir, té situacions molt divertides de tota la problemàtica que hi havia en aquella zona, en el seu moment. El que fan és baixar-ho en el punt de la comèdia, de la ironia, per fer-t'ho passar bé. I aquestes nanes tenen això. Uns 16, 17 anys, estan en una època de l'institut, i els problemes típics que tenen allà de relacions amb les companyes, de relacions entre elles i també la comunitat, de relacions amb els seus pares, amb el rerefons de la situació de l'Ulster. Molt bona, molt recomanable. A més, hi havia articles aquesta setmana que diuen que el primer capítol de la segona temporada el que promet és que no hagi baixat en cap nivell, sempre hi ha el perill de que la primera sigui molt bona, tingui molt èxit i que dius a la segona i baixant. Sembla que pel que s'ha vist allà la segona té punts per continuar sent tan, tan, tan bona com la primera. 6 capítols, una temporada de moment aquí a Netflix, 25 minuts encara no. Mm-hmm. Per tant, escolta'm...
I ja a més dic, a més segona temporada ja
sí, i a més és d'aquelles que les pots pinar d'una tirada perquè
Ai, que bé.
Vas fent automàticament això que fa Netflix, de que s'acaba un capítol sí, i si lo dius que es pari i continua, és que et va posant tot ràpid.
Molt bé. Derry Girls, eh?
Sí, senyora.
Molt bé, doncs escolta'm, Joan Maria, que tinguis bona setmana.
Ens veiem la setmana que ve.
Sí, exacte.
Que vagi bé. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Recta final, Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, Noemi.
Anem a posar el toc musical.
Vinga, anem a posar.
Que és el que ens agrada a nosaltres.
I tant, que sí. Primer, abans del toc musical final, que avui acabarem amb un perquè em ve de gust, parlarem, com sempre, d'un concert.
Molt bé.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Què m'has de dir? Sempre et dic el mateix.
Sí, està molt bé. Està molt bé. Hem vingut això, escoltar música.
Escoltar música.
Propostes musicals.
Doncs vinga, avui us proposo un concert d'un argentí bastant conegut, que es diu Andrés Calamaro.
Oh, i tant.
Que bé, el 15 de maig, al Gran Teatre del Liceu, dins del Guitar BCN 2019, i ens porta l'últim disc, que està, ja l'ha tret, es diu Cargar la Suerte, però jo he volgut tirar una mica enrere, tirar cap al disc Alta Sociedad, tirar cap al disc de l'Honestidad Brutal, que és bastant conegut, i jo crec que si poso aquest tema, la gent ja dirà... Ah. Ostres, això, aquest tema és un recordeu i alhora també una novetat, perquè jo crec que potser la posa dintre del teatre,
segurament.
Del Liceu. Escoltem-la, sisplau.
Placa, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen.
Ara que venia el tros que m'agrada a mi, ara mai el trepitjo.
És que és brutal aquest home, eh? Sí. És que jo no, ell és, no, o sigui, ningú com ell és capaç de conjugar aquestes melodies amb aquestes lletres i donar-li aquest toc roquer.
Sí, sí.
Que no passen els anys i dius, és que sembla d'ahir.
Sí, sí, està molt
aquesta
bé.
Cançó és d'ahir.
Eh? Ens agrada l'Andrés Calamaro, el Dani també ha dit.
Doncs a mi
sí.
També m'agrada, prengueu nota. 15 de maig al Gran Teatre del Liceu.
Molt bé.
Doncs va, com us deia abans, marxarem amb un perquè em ve de gust.
Vinga.
Un grup totalment diferent a el que està sonant ara. És una banda de 7 components, són britànics, i jo els vaig descobrir, detectar, veure, visualitzar, escoltar per un vídeo del YouTube. Ells es diuen Jungle, el tema es diu Casio, sona així, i és molt funk, és un funk dels anys 70,
que a tu t'agrada, eh?
A mi m'agrada, però evidentment són d'ara, però tenen un ritme o una manera de ballar molt agradable, molt amb una, perdoneu-me, amb una trempera de dir, ostres, tens que bé que balleu.
Estilosos.
Molt estilosos. I a banda d'això, jo us recomano que entreu a la seva web, que és www.junglejunglejungle.com, i mireu els vídeos, perquè jo, a mi em van atraure mirant els vídeos, perquè ballen i tenen unes coreografies espectaculars. Es diuen Jungle, i el tema que estem escoltant es diu Casio. I just
want the keys back to my vehicle. Doncs escolta'm, ens quedem escoltant-los. Nosaltres
sí, sí,
la setmana que ve. Recordem que la producció ha estat la Marga Ortuño, el control de so ha estat el Dani Simón, i nosaltres, Isabel, ens trobarem el proper diumenge.
I tant, que sí, aquí seré, com un clau. I tant, aquí
bona setmana. Setmana.
Que vagi
adéu.
Bé.
Adéu. Just like a casino, drinking in a Casio and let it go. We're not here, that's not our engine, no. Santa call our alibi. And all your dreams are gone.
dia.